Pàgina 107. La literatura i els llibres a Ràdio Montblanc, amb l'associació literària L'Escarrig.
Fuiste la luz, el valor, el calor y la huida. Tú mi ilusión, mi verdad, el amor de mi vida. Nunca pude ser sincero, nunca se cerró la herida. Te pienso y separan mis pulsos cuando miro al cielo. Fuiste la emoción, la fuente, el agua clara, el vértigo en cada latido. Y ahora cede en cada beso en los labios de un mundo extraño y sin sentido. Te siento a veces en la noche, me quema la melancolía. Y cuando despierto mi amor, se marcha mi alegría. Yo te encontraré en mi sueño y te salvaré y me salvará. Tu cuerpo, el viento, el mar adentro, hay con eternidad. Nos amaremos como fiera, tus labios son mi libertad.
Mira, gafita. Hasta luego.
Bona tarda, gent de l'Escarrig i oients del Pàgina 107. Aquí us transmetem avui el programa número 4 de la quarta temporada. Hem estat escoltant la banda sonora de Les Leyes de la Frontera i ens anàvem preguntant qui l'ha demanat aquesta cançó? Qui l'ha demanat? Doncs aquesta cançó simplement és actualitat. Començant per la meva esquerra, tinc l'Anna Roman, que ens farà unes paraules.
Bona tarda.
A la peixera hi ha el Sergi Olivan, en Cedoli.
Hola, què tal? Com ha anat el pont? Anat bé aquests dies?
El pont ha anat superbé. Jo no n'he fet, però, bueno, espectacular, eh? Una cosa mai vista.
Jo menys, jo no n'he fet.
L'Anna,
però
quan...
n'hi ha que n'han fet.
Exacte. L'Anna, quan és festiu, doncs ella treballa més.
Jo treballo més.
Perquè no té res a celebrar. Seguidament, l'Eduard Contijó, que avui ens ve directament aquí a l'estudi.
Bona tarda, bon vespre.
I el Pau, que està per arribar, que esperem que vingui el nostre president per guiar-nos en la direcció correcta del programa. La que us parla, la Judit Caral, de Cal Macari, de Barberà de la Conca. Comentar-vos que si voleu trucar per telèfon ho podeu fer a Ràdio Montblanc al 977-86-23-23 i que demà, després de dinar, a 3:45 de la tarda, ens escoltareu també des de la Espluga FM Ràdio. Recordeu, feu el cafè i escolteu l'Escarrig Literari i allò que us hem d'explicar. I seguint l'escaleta que ens hem fet, que avui hem suat molt fent aquesta escaleta, començarem amb una secció que la setmana passada em vaig saltar, vilment me la vaig saltar, i així que em permetreu que m'esplai una mica més del conte. Efemèrides de la setmana. És per això que avui us porto 8 efemèrides. I flipareu. Diumenge de la setmana passada, que érem 10 d'octubre, va fer 141 anys del naixement de Jaume Foraster i Aldomà. El senyor sembla que era advocat i polític. Segurament és a l'infern, perquè, bueno, no cal dir-ho, no? Advocats i procuradors a l'infern de dos en dos. I, bueno, sembla ser que era fill de Jaume Foraster Borràs, un hisendat, i Casilda Aldomà de Castelldans. Ara ha arribat en Pau. Pau, què tal?
Hola, bé.
Bueno, el deixarem que es posi còmode.
Veig que aquí m'heu fet un homenatge, molt de mala llet.
Què dius ara?
No, perquè quan veig el set me transforma.
És que pels oients us faig de saber que el Pau va fer anys ahir i a damunt de la taula de l'estudi li hem presentat un petit pastís amb unes espelmes i quan acabarem pues, les bufarem.
Això que no li ha agradat el número, diu. Li haguessin ficat unes altres espelmes i potser...
De totes maneres...
Són 0-7.
0-7.
Falta un 0, sí, sí. Doncs.
També sí, volia arrencar el 0 i posar els 7 mesos de la meva neta, perquè he tingut una neta, no sé si ho he dit.
Ah, molt bé, molt bé.
Però bona.
Gràcies.
Doncs pues bueno, tu mateix, llavors, si el 0 no el vols per res.
De totes cal. Maneres, la meva intervenció d'avui tractarà d'això.
Ah, bé.
Del 70?
No.
Del 7.
Sí? Del 7 amb el 0.
De l'aniversari i de les coses que l'han rodejat aquest aniversari.
Vale, però ara em toqui a mi,
Sí, sí, passi,
perquè la setmana passada jo no vaig fer i em toqui a mi. Bueno, torno a començar, L'efemèride de la setmana, que és d'en Joan Foraster i Aldomar, que com us ho he dit, aquest senyor era advocat i polític. Sembla ser que era fill de Jaume Foraster Borràs, un hisendat, i Casilda Aldomar, qui no coneix una Casilda a la seva vida? Sí. Casilda Aldomar era de Castelldans. El seu padrí de bateig, és molt important això, perquè quan trobes aquestes biografies de gent una mica important, et diu qui era el padrí de bateig.
Padrí de bateig o padrí de fonts, també es deia.
De fonts?
Fons.
Per anar a regar.
Les fonts baptismals.
Vale. Pues el padrí de fonts d'en Jaume Foraster era en Ramon Xamà, un advocat de Juneda. Fou regidor en dues legislatures, jutge municipal del 1928 i del 1930 i membre del Tribunal Econòmic i Administratiu de Tarragona i magistrat suplent de l'Audiència Provincial. El 1916, que dona la casualitat que és l'any que va néixer la meva padrina, una informació que a vosaltres us fa molt de servei, consta que com a propietari de la revista L'Escut, quan notifica ell, va ser en aquell moment que ell va notificar el canvi de direcció a la persona de Josep Grinyó i Esteve. Va morir a Tarragona l'11 de juny del 1962. I bueno, la direcció actual doncs ja la sabeu, perquè és cantonada Pere Botero amb Llucifer, per allò de que és broma, Encara que fos advocat segur que era molt bona persona. D'això no...
El Mas Foraster encara existeix,
Sí, ves al tanto,
Sí, perquè possiblement els descendents t'estan escoltant.
Bueno, però a la salut del seu antecessor ens farem una copeta de vi seguidament. Segueixo amb la secció que avança junt amb la setmana i ens situarem a tal dia com ahir. Tal dia com ahir, una efemèride molt celebrada, el 12 d'octubre, dia del Pilar, dia de la raza, i un dia que els alcaldes estaven convidats a un vino espanyol. I això, encara que us sembli que és conya, doncs no, això que us explico és literal. Resulta que uns dies abans, quan aquí a Montblanc hi havia la caserna de la Guàrdia Civil, uns dies abans una parella de la Benemèrita s'emplaçava a l'Ajuntament i et donaven així com una invitació de boda i et deien que t'ho convidaven a una missa i a un vino espanyol.
Sí, sí, jo me'n recordo d'això.
I això encara que sembli que fa molts anys, fa 4 dies.
Jo havia anat.
Està bé, perquè a missa també et donaven vi, amb la qual cosa ja anticipaven...
Però no era un vi qualsevol, era un vino espanyol.
I abans era un vi de missa.
De muller, no?
També resulta que algú de la taula, va fer anys ahir, que no cal que... Ja està.
És una efemèride.
És una efemèride, no?, que vas fer anys ahir, Pau.
Per les Carrits.
Sí.
Sí, per les Carrits, és una efemèride.
Sí. Bueno.
Ets el president.
Sí, sí, sí. Per cert, he tingut una neta, no sé si ho he dit.
Bueno.
Però és la mateixa, no?
Sí, sí.
Ah, vale. I vostè ara li ha arribat un missatge que en té un altre. Dic, escolta,
productivitat, no?
Bueno, d'ahir us dic tres persones que tal dia com avui, tal dia com ahir, perdoneu, els van passar coses. La primera és en Pau Nasplé, que va morir el 1715. Un 12 d'octubre, estic espessa. O sigui, fa 4 dies, en concret 306 anys, però 4 dies? Ell era l'apotecari de Montblanc i els apotecaris eren els precursors dels farmacèutics. Venien drogues i medicaments per als malalts. El mot apotecarios prové del llatí i significa botiguer. Sembla ser que l'apotecari, a priori, era un tio una mica més sèrio enfront dels típics aquells xarlatans que venien allí amb el carro i la mula, es posaven allí al davant i tenien tot de solucions, crece pelo i crece aquestes coses que, eren molt modernes perquè avui dia encara això no s'ha solucionat,
Aquells buhoneros de l'Oeste, no?
Vaya.
Amb la tartana i tot això.
Sí, sí, sí.
La segona persona que tal dia com ahir, però de fa uns quants dies, és en Joan Gelambí i Barberà, que ell, a diferència del Pau Nesplès, va néixer, no es va morir, va néixer, vale? Va néixer el 12 d'octubre del 1869 a Alcover. D'això també fa dos dies, 152 anys. Res, no, abans d'ahir.
Un sospir.
Res. D'ell en sabem que va ser l'organista de l'església de Santa Maria de Montblanc, del 1876 al 1896. Va ser director de l'orquestra La Nova i fundador i director de l'agrupació coral El Agricultor. A Valls dirigí la Principal del Camp i la Lira Vallense i amb 74 anys va deixar en llegat els diners per cobrir les despeses de l'obertura del finestral de la capella del baptisteri de l'església de Santa Maria de Montblanc. Si algú dels presents o dels oients vol anar a mirar si efectivament van obrir la finestra o no, ja us ho deixo, que podeu fer una excursioneta i mirar si aquesta finestra la van obrir o es van gastar els diners en una altra cosa que feia més servei. No ho sabem, no ho sé. I la tercera persona que tal dia com avui tenia una cosa important entre mans és en tal dia com ahir. Sí, perdona, perdona. És que això és de la setmana, l'efemèride. Tal dia com ahir tenia una cosa important a fer és en Josep Contijoc i Querol, que un 12 d'octubre no va néixer ni va morir. Ell va ser escollit alcalde de la vila de Montblanc. En Josep Contijoc i Querol, família d'algú dels presents, era un Pau. Industrial...
Ets tu, Pau?
No, ets tu. Eres tu.
Després posarem la cançó, eres tu. Era un industrial nascut a Montblanc el 1903, va estudiar a Barcelona Enginyeria Industrial, completant la seva formació a Ginebra, Suïssa, als anys 20. Alcalde de la vila des del 12 d'octubre del 1934 i fins al 16 de febrer del 1936. El 1931, una miqueta abans, va ser president del club de futbol CD Montblanc. Jo CD no sé què vol dir, club, molt
club deportiu?
Deportiu.
Sí,
club deportiu? Allà, sí. Vale, doncs del futbol club deportiu Montblanc. A l'inici de la Guerra Civil li foren incautats els béns i es va veure obligat a fugir. I durant 3 anys s'amagà a Barcelona a casa d'uns amics. Aquest captiveri forçat el marcà per la resta de la seva vida, amb tot gràcies a l'ajut de la seva esposa, darrere d'un gran home, sempre hi ha una gran dona, de vegades ets el... bueno, és igual. La Rosa Casanovas i Montfar superà el tràngol. Algun historiador ha afirmat que es refugià a les Illes Balears, fet incert. Aquesta conclusió té l'origen en el trasllat durant la postguerra de Josep Contijoc a Mallorca per a instal·lar una nova fàbrica d'alcohol en estar prohibida la seva destil·lació a la península i morir el 1952 a la República de l'Equador. Ho he dit bé?
Força bé, força bé. Ja sé d'on ho has tret, força bé. Però, curiosament, m'acabes de fer un spoiler de la meva novel·la, la que presento la setmana que ve, que és la història, precisament, de la vida del meu avi.
Les efemèrides tenen això, que toquen el dia que toquen.
El que passa que, per saber què hi ha de cert i què hi ha d'incert amb aquesta descripció, caldrà llegir el llibre.
S'ha de llegir tot, no?
Efectivament, efectivament.
Bueno, vaja, pues...
Però promet, sí, enganya.
Ja ho farem, a veure si realment... Qui era la que anava al davant, si l'esposa o...
Diuen que darrere de cada gran home...
Hi ha una gran dona.
Hi ha una dona sorpresa.
Una dona sorpresa? Mm.
Sorpresa del gran home que té davant?
O estranyada.
Sorpresa.
Ah, ara ho entenc. Sí, perquè, clar, costa.
Com allò de la Marçal que...
Un gran home davant d'una dona.
Ah, que una, i un home, una dona sense un home és com un peix sense bicicleta.
Però jo no estic parlant d'homes i dones, dic... que et costa.
Homes i dones del diable al mig.
Teu, jo que soc dona, un gran home. Sí. Bueno, això és el que costa.
Bueno, la secció veig que l'he encertada ple.
Jo,
bueno.
Quan parleu de grans homes, jo em mantinc al marge. Sembla que no em toca ni de resquilleta.
Efemèrides d'avui. Avui sí que d'avui, ara sí que ho he dit bé, 13 d'octubre. Ha costat, però trobem la primera dona. Ja, ara et moriràs, Anna, L'Antònia Rosselló i Barril. Carmelita Badruna, nascuda a Montblanc el 13 d'octubre de 1844.
Bueno, mira,
cal trobar una dona per adonar-nos que el que havia fet era ser monja.
Sí.
Ja està. Filla de Josep, pagès i Francesca. La seva àvia materna era de Rocafort de Queralt. Bueno. I ingressa a la comunitat el 1863 i moria a Berga el 19 de setembre de 1865. D'això fa 177 anys. Bueno, abans d'ahir. que és mateix dia, però del 1923, d'això en fa 98 anys, el Eduard Xalapeira i Amorós és nomenat alcalde de Montblanc. Es veu que les eleccions...
Ho van fer perquè era el dia del seu sant. Que és avui.
Ah, així sí, de celebrar
segur, 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 segur. El Josep Contijoc també va ser alcalde a l'octubre i l'Eduard Xalapeira també va ser alcalde a l'octubre. Ves que les eleccions no fossin a l'octubre.
Ja podria vencer, eh?
Però bueno,
de totes maneres,
ara estem confabulant, eh?
Qui llegeixi la novel·la que presentem la setmana que ve sabrà que el 2 d'octubre no va ser per eleccions, precisament, que va ser alcalde.
No va ser per eleccions que va ser alcalde?
No.
Alguna cosa devia tenir.
Algun interès devia tenir-hi per ser alcalde.
O algú altre.
No, estem parlant de quan va començar el que es coneixia com el Bienni Negre, amb el qual molts consistoris i alcaldes que havien secundat la declaració d'independència feta des de la Generalitat van ser foragitats dels ajuntaments i es van posar comissions gestores al mando de comandats per diguem-ho.
Sí, no el va votar ningú, va ser posat a dir. Tampoc no es votaven, no, llavors, perquè
sí, que
no es miraven els més...
No, hi havia eleccions, però en determinats moments, quan feies per al consistori per posar ordre, segons els criteris de l'època, sí, es posava la gent a dit. I el cas del meu avi va ser aquest.
Posant-te tu com a president de l'Escarrit, sí, va ser talment així.
No, no està parlant ara de l'Escarrit.
T'has d'apropar una miqueta més.
No ho enredis. Va, seguiu.
Bueno, torno a començar, eh? Aquest mateix dia, però del 1923, l'Eduard Xalapeira i Amorós és nomenat alcalde de Montblanc. Ho va ser fins a la seva mort, un any i pocs dies després del seu nomenament. L'ofici d'alcalde era i és del risc per la salut. Va substituir a Rafael Andreu i Gasol, que dimití del càrrec. Ja us ho dic, una feina d'alt risc, alcalde. El carrer Major tenia un comerç de calçat, es veu aquest senyor, l'Eduard Xalapeira. I ja posats, m'allargo fins diumenge vinent, que serem 17 d'octubre, i us porto dues efemèrides més. La més antiga és del 17 d'octubre de 1414, fa uns quants dies, i és que Ferran I d'Antequera, comte de Barcelona i rei d'Aragó, convoca Corts a Montblanc, que en concret es celebraren al refector del convent de Sant Francesc. En aquestes Corts es va debatre per posar fi a una pugna que sostenia amb el comte d'Urgell, el que li va oferir el ducat de Montblanc, com aquell que li diu, va, no ens barallem més, jo et dono el ducat de Montblanc i així ho aclarim. Però sembla que no es van entendre i s'inicia la guerra que acabà amb la rendició del comte d'Urgell a Balaguer. Veus? Si l'hagués agafat, no hagués perdut la guerra i ara tindria Montblanc, però no. Va voler anar fins a l'últim moment.
I el ducat de Montblanc no l'ostentaria qui l'ostenta.
Ah, exacte. I era canviat. Si voleu us explico més sobre Ferran I d'Antequera, que tots dieu, sí, sí, sí.
Però els montblanquins inclosos, no? O sigui, el ducat és tot.
Home, sí, les terres de Montblanc. No, segurament Barberà, mal ens pesi, també devia ser ducat de Montblanc.
Però la població també passava a ser...
Sí, claro. Sí. Bueno, com us deia, en Ferran I d'Antequera era també duc de Montblanc. Va néixer a Medina del Campo, Castella, el 30 de novembre de 1380. Era fill segon de Joan I de Castella i Elionor d'Aragó. En morir Martí I, es celebrà un parlament a Montblanc per designar el successor, reunint-se a l'església de Sant Miquel del 11 d'agost al 10 de setembre de 1410. Van estar gairebé un mes per decidir qui nomenaven rei, no ho sé, devia ser cosa molt complicada. Per l'elecció del nou monarca es celebrà l'anomenat compromís de Casp, en el qual els compromissaris elegiren el rei a Ferran el 1412 i va morir a Igualada el 2 d'abril del 1416, o sigui que tampoc no va durar molt com a rei, però l'home no va perdre Montblanc, que quedi clar. I ja per acabar la sessió d'avui d'aquestes efemèrides que m'aplaudireu, quan acabi.
Abastament.
Bueno, pues, i deixar-vos ja tranquils, fer-vos saber que tal dia com diumenge vinent, aquest cop ho he dit bé, però del 1704, en Pere Falcó prengué possessió com a organista de l'església de Santa Maria de Montblanc. I totes aquestes efemèrides que us he dit són gràcies a un llibre que es diu Diccionari Bibliogràfic Historiogràfic de Montblanc, tant Josep Maria Grau i Pujol i Francesc Badia i Batalla, que per cert me l'ha deixat el Pau perquè jo no el tenia aquest llibre. Si algú que ens està escoltant és coneixedor de que hi hagi a la Conca algun altre llibre d'aquest tipus per saber efemèrides que han passat no solament a la localitat de Montblanc sinó a la de l'Espluga, que ens escoltareu demà, i que jo sé que a l'Espluga hi ha molt bons historiadors i segur que em fareu saber quines efemèrides puc assenyalar cada setmana i oferir-les a la gent en general. Bueno, i fins aquí l'aplaudiment, sisplau. Gràcies, gràcies. Ja veieu que la discreció és el meu.
Ho anàvem a fer.
Espontàniament anàvem
a aplaudir.
Ja veieu que la discreció és el meu. I bueno, passem a la segona secció, que és la taverna de la Paula, que està gravada. Potser el Sergi trigarà una miqueta a buscar-la, però...
No, la tinc aquí preparada,
La tens preparada?
Sí, sí. Doncs avui també ens farà un rànquing, a veure de què ens parla avui.
A veure.
La Paula, a la taverna.
Tal vez, si prohibieran la literatura, al igual que la cocaína, la gente, por puro morbo, buscaría meterse un par de líneas. Hola a todos y a todas, esto es La Taberna de Paula y hoy os traigo 5 grandes libros escritos bajo los efectos de las drogas. La verdad es que son muchos los escritores que decidieron experimentar con las drogas y su creación artística. El escritor William Burroughs es considerado uno de los grandes representantes de la combinación literatura-drogas. En Junkie habla de la gran cantidad de heroína y alcohol que un humano está dispuesto a soportar. Y en su obra cumbre, The Naked Lunch, mezcla diversos géneros literarios y filosofías personales bajo los efectos de numerosas drogas. De hecho, esta obra fue prohibida en Boston por su extrema controversia, sobre todo por las escenas de pedofilia y asesinato, pero la sentencia fue anulada. Aún así, Burroughs demostró que las drogas no solo impregnaban su obra literaria, sino también su vida. ¿Por qué digo esto? Porque una noche en que su esposa y él decidieron jugar a William Tell, es un juego en el que alguien se pone algo en la cabeza y el otro dispara, pues él falló el tiro y mató a su mujer. Pero bueno, él no es el único autor que se ha valido de las drogas para enriquecer sus obras. Charles Baudelaire describió con sorprendente claridad los síntomas y efectos que producían el hachís y el opio en su cuerpo en el libro Los paraísos artificiales. Robert Louis Stevenson escribió el libro El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde bajo la influencia del LSD. Y el poema Kubla Khan de Taylor Coleridge fue escrito después de un sueño que tuvo mientras consumía opio. Aquí os traigo una lista de grandes e increíbles libros que he leído y que todos ellos fueron escritos bajo los efectos de las drogas. En el número 5 os traigo Las puertas de la percepción. El autor es Aldous Huxley, seguramente es un autor que os suene por Un mundo feliz. Este autor escribió este ensayo tras experimentar con mescalina, una sustancia alucinógena obtenida a partir de las flores de algunas especies de cactus originarias de México. En él, en el libro, describe los efectos psicodélicos de consumir esta droga y analiza su relación con el arte y la producción de visiones a través de otros medios como el ayuno, la pirotecnia o las flagelaciones. En el número 4 os traigo un gran escritor que me encanta, que es Stephen King. Os traigo el libro Cujo. De hecho, él dijo sobre esta obra, tengo una novela, Cujo, que apenas recuerdo haber escrito. Es brutal. Esta es su afirmación más famosa en relación a su problema con las sustancias. Pero lo cierto es que no es la única obra que se ve afectada por las drogas. Grandes novelas como El resplandor o Carrie fueron escritas mientras se encontraba bajo los efectos de la cocaína. Asimismo, Misery, no sé si recordáis esta obra, es un libro sobre cocaína, en realidad, en la que Annie Wilkes, la secuestradora del famoso escritor, que es el protagonista, es su cocaína, su fan número uno. Él sentenció en una entrevista, me tomaba una caja diaria de cerveza, 24 o 25 latas. Tomé todo lo que pudiera imaginarse, cocaína, Valium, Xanax, lejía, jarabe para la tos, digamos que era multitoxicómano. Lo malo, admitió, es que entonces no había muchos programas de ayuda. En el número 3 os traigo La náusea, de Jean-Paul Sartre. Sartre es uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Además de ser adicto a las anfetaminas, experimentó con mescalina y dio lugar a la náusea, una obra que mezcla lo cotidiano y lo absurdo para poner en duda la existencia del ser humano y su propósito vital. En el número 2 os traigo uno de mis libros favoritos, que se titula Alguien voló sobre el nido del cuco, de Ken Kesey. En 1960, Ken Kesey, el autor, cuando aún era un estudiante universitario, se ofreció como conejillo de indias para el gobierno estadounidense, para experimentar con drogas psicodélicas como LSD, peyote o mescalina. Los psiquiatras de un hospital californiano ensayaban para futuros usos terapéuticos. De esta experiencia, que transformó profundamente su percepción de la realidad social y personal, nació Alguien voló sobre el nido del cuco. Y en el número 1 os traigo On the Road, en la carretera, de Jack Kerouac. En el camino es una novela escrita como un monólogo interior, basada en los viajes que Jack Kerouac y sus amigos hicieron por los Estados Unidos y México y que contribuyó a mitificar la Ruta 66. El escritor revolucionó la forma de escribir con su estilo, que denominó prosa espontánea, encendida por el ritmo de la benzedrina, el cannabis y el alcohol, que finalmente le llevó a una muerte prematura. Bueno, estos son los 5 libros que yo he escogido. Me parece que son grandes obras de la literatura, pero seguramente hay más. Si conocéis alguno más, no dudéis en contárnoslo. De todas formas, tenéis que saber que en este artículo no he incluido los libros escritos bajo los efectos del alcohol, porque lo dejo para otro post. En un próximo programa encontraréis increíbles anécdotas de escritores y su estrecha relación con el alcohol. Así que estad atentos y atentas y seguid escuchando el programa. Muchas gracias. Adeu.
Bueno, i fins aquí la taverna de la Paula, ara...
Trobo que avui a la taverna hi havia molts camells per aquí, eh?
Hi havia molta substància, eh?
Déu-n'hi-do.
Jo m'he quedat parada que prenien lejía, jo la lejía sempre per desinfectar, no.
De tot.
Hi ha gent que fa coses
molt rares. Se la bevien, que fort, em sembla.
Devien olorar, no?
L'oloraven.
Clar, tu agafes aquells vapors i...
I què feien? L'escalfaven allà amb un cassó i feien bafos?
Lleixiu s'evapora molt. Només cal que posis el nas al...
Hòstia, quina experiència més llarga que teniu amb la lejía.
No, hem llegit molt sobre el tema.
Ah, molt bé.
Jo, de fet, algun d'aquests llibres m'he llegit, també. Sí? Sí, el de les portes de la percepció, del Aldous Huxley, sí que me'l vaig llegir. I em va semblar un llibre molt difícil, però també molt interessant, perquè el tio anava narrant en primera persona com se sentia després d'haver-se fotut un te de peyote, després provava, sembla que es flagel·lava, o sigui, arribava com a certs estats on alterava la seva consciència i intentava narrar-ho com amb molta precisió. O sigui, com que literatura no ho vaig trobar, no? Més com un assaig o com un experiment, molt interessant.
Experimentava amb ell mateix.
Exacte.
Posant-se el seu cos al límit, a veure què em passa.
Al final, de la manera més fiable que pot parlar un és en primera persona, no? Una experiència viscuda.
Molt bé.
I aquesta de Alguien voló sobre el nido del cuco, no ho sabia jo que s'havia escrit.
Sí, curiós, no? Bueno, sí. I el doctor Jekyll i Mr. Hyde també ens ha dit.
Sí.
Bueno, és que de fet els escriptors també, alguna vegada me'n recordo amb el Pep Civit, parlàvem de dèries d'escriptors i... Déu-n'hi-do. Alguns, tot s'ha de dir.
Alguns.
Bueno, són rockstars, en el fons, alguns.
Tenim l'Antoni Vitrià al telèfon.
Doncs sí. Hola, bona tarda.
Bona tarda, Antoni. Abans de començar la teva secció i que ens diguis la resolució, ens hauries de dir un número de l'1 a l'11 per saber qui és el premiat de la setmana anterior.
Que no ho
van fer. Se'ns en va el temps, se'ns en va les idees i se'ns en va tot. A veure, de l'1 a l'11.
El 7.
El 7. Vinga, buscarem qui és el premiat del número 7 i mentre el Sergi ho busca, doncs ja podem dir, a veure, aquesta la meitat d'un mateix que calenta els peus.
Sí.
Què deu ser?
Sí, abans de començar, dir que el servidor no deu ser cap substància psicotròfica per buscar les paraules ni tot bé, Intentem que sigui la pròpia imaginació. No sé si arribarà algun dia que potser farà falta, però de moment no m'interessa la sessió de la Paula,
Bueno, ja saps què pots fer.
Sí. Si falten recursos, podem...
Aquí...
Bueno, sempre legal. Llavors, recapitulem una mica. La setmana passada...
Bueno, la tia és legal,
Sí. Bueno, sí. El Trump també havia de tomar-se no sé què per curar el coronavirus, però bueno.
Ah, sí, és veritat. Ho corazón.
No continuarem per aquí, no continuarem. No.
Ara entenem quin color cronjat que tenia el Trump.
Si és per desinfectar, coi, pues,
no era perquè havia anat a l'Equador.
Ah, sí, on dóna de dir, ho deixarem començar, Antoni.
Vinga, el vitamina que mirava cap a terra, sí, sobretot en allò que té pitja i més usat quan els dies són més curts, i deia així, que la meitat d'un mateix calenta els peus, no? Sí. De 5 lletres. Mm. I la solució en aquest enigma era mitjó. I mitjó per què? A veure, per jugar una miqueta amb la paraula de, per un costat, la peça de roba que cobreix els peus i que va també per aquells que els tenen freds, i per un altre, fonèticament, la seva semblança en dir mig jo, com referint-se al 50% d'allò que és.
Mitjo.
D'acord? Molt bé. Aquest joc entre la paraula sencera i després haver-la separat i fer-la jugar d'aquesta forma.
Molt bé.
I què dir del mitjó? De viure sempre en parella, de la seva odissea particular, d'anar d'aquí a allà sempre amb batiments de trencar el seu vincle amb l'altre durant la travessa de la roba bruta a la rentadora i de la rentadora a l'estenedor i de l'estenedor al procés del parellament i llavors veure que hi ha hagut desaparicions o que tens tots els mitjons iguals o gairebé i és impossible fer el discerniment. Bé, històries de mitjons.
Sí, sí, em penso llavors, que li ha passat a tothom.
Sí.
A l'hora d'estendre, un dia l'altre.
Ha desaparegut.
Ha perdut un mitjó.
Molt bé. Fem que el Sergi ens digui com ha funcionat aquesta setmana, aquest, o ja ha sigut el sorteig que hem fet?
Quants n'han encertat aquesta setmana?
De mitjó n'han encertat 9.
9? 9.
Han participat 9 i han encertat tots.
Ah, tenim mitjons escarcers, són 9?
Sí, sí. S'ha de dir que algú va intentar, va sortir per aquí, Paux.
Paux. Bonic. Però no...
Es va quedar només amb una part.
La meitat del jo no.
Sí. Amb la meitat. Val, doncs. Voleu tirar endavant el d'aquesta setmana, a veure què tal?
Sí.
Ja estan tots aquí amb el bolígraf esperant.
Vinga, va. A veure, d'aquesta setmana la nostra paraula respira d'una altra forma. Hem mirat molt al terra, la superfície per la seva forma, com per allò que ho camina. Aquesta vegada, l'enigma va d'una de llocs comuns. I diu així. On aprèn aquell que subverteix l'ordre lineal de 6 lletres. Repeteixo. On aprèn aquell que subverteix l'ordre lineal. 6 lletres.
Sí. Bona aquesta.
A veure què s'inspira a la gent, a veure què és el que pot ser. Bueno, aquí ho deixo, el enigma d'aquesta setmana.
Estan tots aquí pensant. Doncs. 6 lletres.
6 lletres.
Sí.
Sí, ja sabeu, no?
Que és una part...
Sí.
Juga una mica, una pista, eh?
A veure.
Juga una mica amb la lògica del enigma anterior. És a dir, una paraula que segons per on es talli en poden ser dos. D'acord?
Vale.
És una pista, això.
Molt bé.
Vale.
Boníssim.
El vitrienigma anterior el van encertar 9 persones. Un número de l'1 al 9, Antoni.
Vinga, doncs anem 20 parts, el 3.
El 3?
Molt bé.
A veure, qui serà el 3 guanyador del vitrienigma de la setmana passada i el 7 guanyador del vitrienigma de fa 2 setmanes, perquè doncs se'ns va alçar en el cel.
Ja tinc dos noms, eh?
A veure, dos noms.
El guanyador de la setmana passada és l'Agustí Soler.
Molt bé.
I el d'aquesta setmana és el Jordi Mimó.
Ah, mira, de Barberà. Home.
Oi, que és de Barberà, eh?
Estàs
guanyat,
allò. Tràfic
d'influències.
Sí, faig servir les meves influències. Però no els dic la paraula perquè no la sé, vitrià, perquè no...
Sí, hem de pensar-nos.
No me la xerres, eh?
No. Aquesta... La setmana passada em van dir, home, que ha sigut molt fàcil, i bueno, jo pensava que no. Aquesta ja he buscat una miqueta de... Bueno, a veure si mos en sortim, si mos en sortim, també.
Ara pugem al nivell, no? Tan fàcil que dèieu que era.
Bueno, s'ha de jugar una mica, a veure... Que la gent primer, doncs, allò li agafi el caligüet, i que ara, doncs, tirin, a veure si se'n surten.
Doncs mira, farem una cosa, com que aquesta em sembla una mica complicadeta...
a priori.
Sí, digue'm.
La setmana que ve sortejarem, bueno, entre els que l'hagin encertada o entre els participants, perquè som esplèndids, agafarem un llibre, el llibre aquest de pell de serp, que em sembla que en tenim algun, l'Escarrig, li regalarà el guanyador o participant d'aquest vitrianigma, perquè em sembla una miqueta més complicat que per una samarreta o això.
Pell de serp, que és el llibre que...
Del Llorenç Capdevila. Ah, perdó.
Sí, guanyador sí. Del
primer Premi Vila de Montblanc
de
narrativa. Bueno, doncs... Pues...
Un bon estímul, molt bé.
I tant, jo crec que valdrà la pena remenar diccionari amunt i avall.
Sí. I recordem que la gent que s'hi vulgui jugar envia correu a... Sergi, no recordes?
Sí, a literariascarrits@gmail.com. Literària, Escarrits, tot junt.
Doncs això.
Molt bé.
Moltes respostes i molta participació. Vinga.
Vinga, Antoni, fins aviat.
Fins ara, Antoni. Una
abraçada molt forta a tots.
Adéu. Cuida't.
I ara el Sergi trucarà en Nico Planell, que és un amant Lluís Tolosa, és un dels escriptors de la guia d'enoturisme de la Conca, i mentre ell... pues marca aquest número de telèfon i jo us llegiré un escrit que sembla que a la Conca ja feien vi en èpoques pretèrites, estem parlant dels romans, és un escrit de Josep Vallverdú i es titula Habemus Vinum. Els soldats van passar la nit arran del riu, fent bivac. Alguns entraren a la gran espelunca per estar més a cobert. El centurió, Antonius i els seus ajudants dormiren a la seva tenda. Portaven uns dies caminant, però tanmateix s'ho prenien amb calma. César Augusta era encara lluny. L'endemà aixecarien el campament a mig matí per continuar la marxa. En fer-se de dia, el decurió de la tercera, Caius Lupus, va donar uns copets a l'esquena del legionari Beco per cridar-li l'atenció. Fixa't allà dalt, on hi veus una granja. Aquest allà dalt era el meu poble, Barberà de la Conca, que està dalt d'un pujolet, d'un turanet. Oi tant, pugem-hi, ni se n'adonaran els altres. Encara no és l'hora de marxar. Van separar-se de la resta i enfilaren la costa. Al capdamunt hi havia una bona granja amb una vinya al darrere. L'amo, que els havia vist apropar-se, els va rebre amable. Avi, milites, ave, teniu res per fer un mos? Jo estava menjant un tros de formatge. Seieu al pedrís que us en dono. Després de xerrar una estona, l'amo va treure una gerra de vi. Ja heu fet el mos, ara el vi. Gràcies, quin vi més bo, quin regustet. Me'l faig jo. No n'havia tastat cap de tan agradable, i això que venim de Tàrraco. Oi, Beco? Sí, és un vi excel·lent, corroborà Beco. Com en dieu? El granger va arronsar-se d'espatlles. No té nom? És el meu. El vi d'en Marcus. Doncs com et dius tu, rural? Marcus Trepatus. Us en donaré un bot dels petits. Els dos militars tornaren al campament que ja feia els preparatius per abandonar aquell indret. Van tenir temps d'amagar el bot dins la sàrria de la mula d'en Beco. Llavors el centurió feu cridar els dos homes, trobats a faltar tota aquella estona. A bé, centurió, Antonio, saludaren ells dos. On heu estat, diantre d'escàpols? Feu emposat adust el comandant. Allà, en aquella granja. Però per si hi havia alguna espia. Per cert, que el granger ens ha deixat tastar un vi? No em vinguis amb vins. Apa, acabeu els preparatius, que se'ns tira a sobre la Meridies. La centúria romana reprengué la marxa. Durant uns dies els dos companys se'ls va veure més feliços que ningú, i és que d'amagat traguejaven de l'excel·lent Trepatus.
Molt bé, Trepatus. Perfecte.
Oh. I el Nico Planell em sembla que s'ha despenjat. Sí? L'haurem de tornar a trucar? Aquesta història que us estava llegint ens la van llegir aquest mes de juny a la Festa del Trepat, no sé si us recordes, sí, sí, sí. Pau, que vam anar allà, vam recitar uns versos del Trepat i el, em sembla que va ser el president de la Festa del Trepat, el Jordi Ribas, que va agafar i va llegir aquest text de Josep Vallverdú, Habemus Vinum, que... I, si no ho recordes malament, també van inaugurar una premsa de vi, una premsa de vi romana que havien trobat...
La pedra.
Sí, la premsa nosaltres pensàvem trobar allà bueno, un gran aparador, una màquina colossal, i simplement hi havia el contrapès, que és una pedra esmussellada que té al costat té unes marques.
Els recs, d'això.
Sí. Que la pedra perdura.
La pedra perdura.
Per què et penses que m'agrada aquesta essència?
Sí. Però va perdent essència, també, eh?
Però perdura.
Sí, però perd essència.
Però perdura.
Així ens hi podem estar fins que el Nico agafi el telèfon.
Però saps per què perdura?
Perdura.
Exacte. Doncs sí. Això també és...
És un enigmàtic.
Doncs com el Sergi veig que té una mica de feina, si us sembla, passem a la secció següent, paraules, d'acord? I ja recobrarem a...
Sí,
no? Ja recobrarem el Nico quan puguem, no hi ha problema.
Fai la meitat,
sí.
Perquè després també tinc paraules de...
Sí.
De vitícula.
Ara no ho sé, no sé, fa uns gestos que no sabem si escolta el telèfon o...
Està trucant a casa, jo crec que...
Sí?
Està més compenetrats,
sí? Molt bé.
Doncs mira, diré una
Nico
paraula...
Nico Planell, tenim el telèfon ja...
Vale.
Hola, Judit.
Bona tarda, què tal?
Bona tarda,
molt bé. Les comunicacions ens han fet una mica de mala passada.
Sí, semblava, he vist que hi havia una trucada, s'ha tallat.
Ah, molt bé, sí, sí. Jo m'he esplaiat aquí fent una lectura mentre intentàvem trucar perquè no hi hagués cap tall, però...
Jo pensava que l'hauria escoltat tot a ell i quan li he pujat la veu del telèfon ha sonat tip-tip-tip, dic,
ostres,
torna-ho, ja torna-ho.
Bé, t'hem contactat per saber d'aquest nou llibre, la guia d'enoturisme de la Conca de Barberà,
sí.
I aquí l'Eduard Contijol té moltes ganes de parlar amb tu, perquè resulta que des del Foradot han fet molts escrits parlant de vins de la Conca i parlant d'enoturisme. De fet, quan vam dir que farien una secció de vi, ella es va comprometre a tastar tots els vins que apareixien en el teu llibre.
El que passa que he vist que només parla de 30 vins i ja me'ls sé tots. Ja
m'ho he
pensat,
és que...
Ja no era qüestió de repetir.
I a més els ha provat tots.
Sí, sí, sí.
Parla de 30 vins, de 30 cellers, vols
dir? De 30 cellers, sí, sí.
Sí, vale, vins en incloem uns 160.
Ben bé, sí, sí. No, no, i tinc el repte, eh? Ja ho trobaré, l'ho d'aconseguir el 160, però ara com ara, com a mínim, sí que n'he tastat un o dos de cada un dels cellers. Nico, què tal? Encantat de conèixer-te.
Igualment. Perdona, com has dit? És que no
sí, Eduard Contijoc. És que la Judit s'atabala i no...
Sí, vaig ràpida, no?
No pateixi, tenim temps.
Encantat.
Escolta'm, mira, hi ha un primer tema que jo crec que és d'interès dels oients, és el concepte tant que apareix en el llibre com amb la teva formació, i és l'enoturisme. Tu ets tècnic en enoturisme, la guia és d'enoturisme. Fets de 5 cèntims, què és l'enoturisme?
Bueno, l'enoturisme és un turisme que està relacionat, diguéssim, amb totes les activitats que generen entorn de la vinya i el vi, en els cellers, amb els vins, i sobretot l'enoturisme és un turisme de la cultura del vi. És una cosa que jo crec que està, diguéssim, agafant més volada. De fet, l'enoturisme al final no deixa de ser, diguéssim, una branca del turisme, no? Però especialitzada en aquest... En aquest segment.
I com està la Conca de Barberà en termes de naturisme?
Bé, la Conca de Barberà, de fet, igual que Catalunya en general, és una cosa que està en un punt molt inicial. I la Conca, pues, també. De fet, a la Conca trobem un naturisme, com comentava, que està en un punt que està emergent, no?
Però hi ha àrees potser a Catalunya que estan una mica més avançades, com no sé, podríem pensar el Penedès o l'Empordà, que potser porten una mica més d'avantatge.
Totalment, sí, àrees que tenen molt més recorregut. Segurament en aquests llocs podríem parlar d'un naturisme més adolescent, i en el cas de la Conca és una cosa pues, que està començant.
Les vessaroles encara. Barcelona. Has parlat que l'enoturisme és diguem, turisme enològic, però també és bastant de cultura. Al nostre país tenim una bona cultura del vi?
Bueno, jo penso que el nostre país és un país que està molt arrelat a la cultura del vi, no? És una cultura antiquíssima, vull dir, de fet hem estat, diguéssim, el cultiu de la vinya i l'elaboració del vi és una cosa molt antiga, a tota la Mediterrània i a Catalunya també.
Em fa l'efecte com si en els últims, anava a dir anys, però de fet és dècades, com si ho haguéssim redescobert. Jo recordo de petitet, aquí a la Conca, que sí que hi havia, però el vi era molt més potser més de garrafa, era un vi més a l'engròs, i en els últims anys tot hem entrat en una dinàmica una mica més professionalitzada, tant el públic, diguem, els que el degustem, com els fabricants. O sigui, dona la sensació que sí, que en els últims anys com que hem entrat en una espiral positiva, no?, en aquest sentit.
Sí, totalment. De fet, segurament, bueno, no sé si et referies a això, no? De fet, això d'anar al celler ja és una cosa que es feia molt, no? Uh-huh. Però potser ara està agafant, com deies, no?, una altra vegada, està en un moment d'èxit una altra vegada, no? Estan tornant a posar el focus. És una cosa que s'està posant molt de moda, no?, el vi en general i la visita en aquests espais, no?, on s'hi produeix.
Parlem una mica de la guia. Com va néixer la idea de fer aquesta guia de naturisme de la Conca?
Bé, la guia s'emmarca, diguéssim, en un cicle d'altres llibres o d'altres guies de naturisme que el Lluís Tolosa ja havia fet en altres denominacions d'origen de Catalunya. Ell havia fet la guia de l'Empordà, la de l'Ella, el Pla de Bages, Penedès, no? I de fet fins i tot va fer una de Catalunya. I de fet la idea era, o la seva idea era, anar, diguéssim, tancant el cercle, poder fer les guies de les diferents denominacions d'origen de Catalunya. I la Conca era una d'elles. De fet, el Lluís ja n'havia parlat amb el Pep Andreu, l'alcalde de Montblanc. Ja n'havien parlat abans, i el Lluís i jo fa un temps pues, ens vam conèixer. Jo era alumne de l'Escola de Naturisme. Ens vam entendre, jo tenia una relació amb la Conca. De fet, a mi, jo la vaig conèixer o la vaig anar redescobrint. Jo tenia família a la Conca i fa uns anys que hi anava molt sovint i anava també a visitar els graus, els cellers. I amb el Lluís, doncs, bueno, ens vam entendre bé, ens vam posar en comú i bueno, així va anar. De fet, va ser una cosa que ja estava dins dels seus plans i que a mi em va seduir moltíssim i ens hi vam posar a treballar.
Sí, perquè hi ha molta feina.
En quin poble, Nico, de la Conca?
Xafardera.
Sí,
bueno,
què passa?
Sí,
aquí ens coneixem tots.
Jo tinc arrels,
sí?
Ja més llunyanes, de l'Espluga de Francolí.
De l'Espluga?
El meu rebesavi, uh-huh, que es deia Eloi Robuster, era de l'Espluga.
Molt bé.
I llavors, després, la meva tieta àvia té una casa encara avui a Barberà de la Conca.
Claro.
I la mare de la meva parella
té
una caseta a Ullers.
Ara també? Claro.
Sí, i mira, i llavors, pues, en els últims anys, pues, jo hi he anat molt sovint i bueno.
Molt bé. Molt bé. Sí.
A la Judit ja te l'has guanyat amb
sí,
això.
Sí, ja està.
Amb això ja te l'has guanyat.
A dir, el meu poble ja s'ha acabat. Aquest xiquet té, bueno, tota la raó.
Digui el que digui l'encerta.
Aquest xiquet va a missa.
Posem una mica de seny, que això és una entrevista sèria.
Sí.
Ara. Que anava a dir, a la guia es va prendre molt, vull dir, perquè hi ha molta feina, vull dir que ja és molt exhaustiu. Us va prendre molt de temps preparar-la?
Bueno, Déu-n'hi-do, la veritat és que ha sigut una feina molt, molt xula, molt bonica, però sí, no ens enganyarem, vull dir, hi ha molta feina darrere. Ja, de fet, aquestes guies es composen, tenen una part històrica, després bueno, analitzem o visitem pues, tots els recursos que incloem, tallers, mm-hmm, restaurants, allotjaments, agrobotigues, i llavors inclouen també visites culturals del vi i la veritat és que Déu-n'hi-do, la feina que hem fet, vull dir, per una banda...
S'hi coneix, amb el llibre.
Com, perdó?
Que s'hi coneix, amb el llibre, que hi ha molta feina, en la
vera. Sí, i tant. Però, digues.
No, deva dir-te, a la guia hi ha un primer apartat que parleu de cellers i n'hi ha 30, i són tots els de la DO o hi ha és una selecció d'ells?
La DO, ara no tinc les dades al davant, però inscrits a la denominació d'origen hi ha uns 22 o 23, potser 25. Després hi ha alguns cellers que també hem inclòs que estan fora de la denominació d'origen. O sigui que sí, els de la denominació d'origen hi són tots. La nostra idea... Perdó?
No, digues-ho, o sigui, n'heu afegit més dels estrictament...
Sí, hem afegit, de fet, és la guia de enoturisme de la Conca de Barberà i hem afegit tots els cellers, o pràcticament tots amb els que hem pogut contactar o arribar. Sí. De fet, una de les coses era una de les dels nostres objectius era conèixer una mica la totalitat del territori, en paràmetres vitivinícoles, òbviament, i poder incloure tots els recursos relacionats. No?
Molt lliure, està clar. I ara, abans he posat molt gallet amb el tema dels vins, però heu tastat vins de tots els cellers que parleu?
Sí, hem tastat tots els vins de tots els cellers, sí. Sí, ja sigui en el propi celler, en tastos en els quals hem assistit, a vegades amb els productors, a vegades en tastos que s'han organitzat, a vegades a dins i jo sols. Sí.
És la part bona d'aquesta feina, oi?
Sí, exacte. Conèixer els projectes i sobretot també pues, allò que fan, no?
Hi ha algun celler que t'ha sorprès especialment perquè faci alguna cosa singular?
Clar, molts. Clar, poses una mica... O sigui,
realment... Més el papa o la mama, això és perillós.
No, però de vegades un té un record o t'ha passat una anècdota, doncs ens va punxar la roda anant cap al cell, no sé, qualsevol cosa. Tampoc ara no voldria posar en evidència ningú.
No,
perquè aquest sí que em cau molt bé. Perquè,
Sí, no, la veritat, a veure, em costa molt parlar tant d'un de sol, no? Vull dir, la veritat és que realment ara que he pogut conèixer tots els cellers, alguns ja els coneixia, ara n'he pogut conèixer, hi ha molts cellers que m'agraden molt, vull dir...
Això és una bona propaganda, hi ha molts cellers de la Conca que li agraden, vull dir, no en destacaria un en especial, això està molt bé.
Ja et dic, vull dir, o sigui, no sé, com aquests que hi ha alguns més coneguts, amb més trajectòria, com seria els Carles Andreu, el Foraster, el Sander. Després m'ha agradat molt, per exemple, el celler del Joan Ramon Escó de Sanaüja, aquest fantàstic espai i restaurant que té allà per Prenafeta. No?
Sí.
Per mi ha estat un descobriment, no sabia que tenien restaurant.
Pues és un lloc
fantàstic. És l'únic que no sabia que tenia restaurant.
Pues el té i molt recomanable i molt recomanable a nivell de producte i molt recomanable a nivell d'espai, entorn, allà a Prenafeta, allà sota el Tossal Gros.
Hi ha un altre capítol, després que entreu amb restaurants, amb allotjaments, entenc que no hi són tots. Quin és el criteri que heu seguit per escollir els restaurants i els allotjaments que inclueu amb la guia?
Sí, o sigui, efectivament, òbviament, no hi són tots. A la Conca hi ha molts més... els criteris que hem anat seguint, és a dir, a la guia, com et deia, així en general, per suposat intentàvem incloure tots els cellers, ja que són els grans protagonistes del tema, per dir-ho així, i després buscàvem tot allò que pugui, és a dir, aquest turisme del vi o dels cellers, dels vins i tal, penso que agafa una dimensió més profunda quan parlem de la cultura del vi, no? I per això una mica, i també la relació enogastronòmica, no? La relació gastronòmica. I llavors el criteri era o bé cellers que estiguessin dins, com ara parlàvem, de cellers, com podria ser el cas de Rendem es Déu, que ara té un nou projecte amb un restaurant, com podria ser el cas del Sants Travé, que tenen un celler, un allotjament. Per tant, ja siguin cellers que estan o bé a dins o totalment relacionats amb projectes amb cellers, per dir-ho així, ja sigui perquè tinguin una carta extensa de vins, una carta interessant, sobretot vins de la Conca de Barberà, per suposat, ja sigui perquè tenen una relació o una trajectòria històrica, una mica aquests eren els criteris, no? Una relació amb la història, amb la conca, que treballin, per exemple, els productes de la terra, producte de temporada, pels entorns, restaurants entre vinyes, no? Una mica, aquests serien una mica els criteris que hem anat seguint.
Però parlem una mica dels turistes que ens venen aquí.
Perdona, ara que em deies també sí. Volia dir el restaurant, per exemple, el del Ramon de Calgaia, per exemple.
Sí, sí.
El Ramon de Calgaia allà té un museu del vi, allà sota dels baixos de casa seva, de Calgaia, té un museu. També aquest també
era un restaurant, no, molt antic, el de Calgaia.
Exacte.
Antic, obren els caps de setmana i els estius.
Sí, i t'hi poses a dintre i està ple d'alambins, botes, vaixells, ampolles...
Crec que ell també tenia alguna casa rural, no sé si encara la regenta.
Sí, el Mas de la Planella, de fet l'esmentem en el llibre.
Uh-huh.
L'esmentem en el llibre, sí, és veritat, també.
Uh-huh. Nico, jo et volia preguntar també pel turista que es visita la Conca de Barberà.
Uh-huh.
Venen més pel vi o per la cultura?
Venen més pel vi, a veure...
T'ho dic perquè poden venir pel vi i descobrir llavors, diguem, el vessant cultural, sí. Perquè l'oferta, diguem-ne, de turisme cultural o enoturisme és significativa, sí. Però també podria ser al revés.
Sí, home, jo diria que a dia d'avui la Conca, en paràmetres vitivinícoles, no és molt coneguda. És a dir, es coneix, diguéssim, en els entorns en els quals, vull dir, en els entorns que la gent coneix realment, és més coneixedora del món del vi, no? Igual que el trapat, no? El que passa que ara últimament cada vegada es parla més també de la Conca, del vi català, del trapat. Jo diria que fins ara la Conca, pues, segurament era més visitada per la ciutat emmurallada de Montblanc, aquest Montblanc medieval, o, per exemple, la ruta de Cister, el monestir, sí, de Poblet.
Jo diria que anava les coves. Sí.
Les coves de l'Espluga, efectivament, exacte, sí, per el seu paisatge. Jo aniria, jo crec que una mica més per aquí. Ara, cada vegada això també està canviant i també l'enoturisme és una oportunitat.
Uh-huh.
A nivell de targets, a nivell de públics, bueno, jo penso que també hi ha una conca que s'enfoca i que segurament fins al moment ja era una mica així per un públic també familiar, també, no? Però, una mica per aquí.
Hem parlat també dels allotjaments i vosaltres també us en feu ressò amb la guia.
Uh-huh.
Però a banda de que heu fet una selecció, però sí que és cert que hi ha una oferta molt baixa de places d'allotjament a la Conca de Barberà, en general.
En general,
sí, en general és així. Sí. I de fet les estades dels visitants són baixes comparades amb el número de visites que hi ha. És a dir, la gent no fa estades, la gent ve un dia però no es queda. Què hauria de fer la Conca de Barberà, l'oferta de no turística, per aconseguir que a més de visitar-nos els turistes ens quedessin una nit, si més no?
Clar, ara per ara parlaríem més d'excursionistes més que de viatgers.
Passa molt,
no? O sigui, sí, bueno, o sigui, és una mica així com se'ls hi... També, quan parlem en paràmetres turístics, seria una mica això, no? Els que pernocten o els que no pernocten. O, home, seria interessant també, però és veritat que la Conca en això, pues, bueno, no té massa oferta. Llavors, quina era la pregunta?
Sí, que què hauríem de fer per aconseguir que hi haguessin més estades, que suposo que llavors inevitablement acabaria generant també doncs, més places d'allotjament. Suposo que també és una mica el peix que es mossega la cua. Però com trencar aquesta dinàmica?
No t'he acabat de sentir, no sé per què. Sí,
disculpa, potser m'estic allunyant molt el micròfon. És a dir, hi ha poques places d'allotjament, hi ha pocs turistes que s'allotgen aquí. Al final són una cosa porta l'altra i l'altra porta una. Què s'hauria de fer des de la Conca de Barberà per aconseguir que hi haguessin més estades, que els turistes no només ens visitessin i passessin, sinó que es quedessin, si més no, una nit i fessin estades més llargues i al final també reportaria, doncs, diguem, també més ingressos per turisme a la Conca?
Bueno, al final la clau està també en els productes que oferim, no? I com els oferim, no? Quins són els productes que tenim, com els projectem, no? Jo crec que la Conca té recursos suficients, vaja, i de sobres interessantíssims a molts nivells perquè la gent pugui fer estades de dos dies, de tres i fins i tot potser d'una setmana també, no? Jo crec que una mica la cosa està en això, no? En fixar-nos bé quins són els recursos i quins productes generem, per tant, i a partir d'aquí com els projectem, no? Bueno, ara estem en un moment, per exemple, de post bueno, sortint una mica o aquest moment de després de la crisi del Covid, pues, també segurament s'estan replantejant pues, moltes coses i a molts nivells, no? Això, i el que passa que per altra banda també, bueno, precisament a partir i arrel de la crisi, també igual és un moment també d'oportunitat també per descentralitzar el turisme a Catalunya de les grans àrees com seria Barcelona, que estan supermassificades i per tant doncs una de les oportunitats, bueno, hi ha oportunitats per zones que tenen la, bueno, zones més obertes, espais paisatgístics, zones tranquil·les, no? com és la Conca, potser seria una mica aquesta la clau, no? Prendre un turisme això de tranquil·litat, de paisatge, de gastronomia, amb bons vins, no? Una mica aquest enfoc.
Potser hi hauria d'haver un altre tipus d'emprenedoria, com per exemple la Garrotxa, que fan això dels vols aquests amb globus aerostàtics, o que hi hagués al voltant un altre tipus de gent que oferís altres paquets que sumessin.
Bueno, com a empreses, vols dir,
sí,
la intermediació turística, no?
Sí.
La intermediació.
El poble mateix, sí. Un noi que es diu Surto, li faig propaganda, sí, des d'aquí,
sí,
i que es dedica justament a això, a lloguer de bicicletes i organitzar, clar, sortides.
De potenciar, crec jo, les cases rurals.
Clar.
Perquè n'hi ha tantes, o n'hi podria haver tantes, que aquest és un altre tema, que a partir d'aquí se podria estabilitzar una mica aquesta... aquest passar dos dies, passar tres dies, passar una setmana,
clar,
tot això.
Que passa és que la és molt petita, és molt petita. Pensa que són 20.000 habitants.
I què?
Però hi ha moltes cases o poques?
Moltes
o poques?
Sí,
o sigui,
es
podrien...
Cases que es poden reciclar com a cases rurals, però no que estan en explotació.
No, que estan en explotació n'hi ha, però n'hi ha poques, però que es podrien reciclar. Casetes petites, boniques, d'aquelles cases típiques dels anys 50, això a la gent els hi agrada, no? Passar dos dies així. I a partir d'aquí, poder, no sé, perquè...
Sí,
tampoc
es tracta
de fer un hotel gran perquè vinguin allí...
No té cap sentit.
No, ja se va intentant a vegades i es va tirar enrere.
No, jo crec que això que comentàveu ara, jo crec que al final el que és interessant és fixar-nos en allò que tenim i aprofitar-ho, no? Vull dir, no projectar una cosa que no és, no? Vull dir, jo estic super d'acord, un turisme rural, familiar, és a dir, sí, vull dir, també activitats d'esport, de bicicleta, de caminar, però, per exemple, bueno, des de turisme s'està impulsant ara també la ruta del Trepat, amb diferents propostes que enllacen camins, que també els connecten amb cellers. Em sembla que hi ha diferents itineraris que es poden fer a peu, alguns més llargs, altres més curts, no sé si eren 50 quilòmetres que es connectaven per fer a peu i també en bicicleta. Vull dir que bueno, jo crec que es tracta una mica de treballar per aquí, no? De posar en comú, de projectar-se en bloc, de treballar una mica la intermediació turística, que també és important, no? És veritat que igual hi ha poques empreses allà que creïn paquets turístics, no? I segurament també es treballen amb poques empreses que portin i atreguin pues clients, no? Clar, jo crec que la Conca, bueno, jo penso que aquí amb l'enoturisme té una oportunitat, i una mica el que comentava ara, no? I també per altra banda és interessant el fet de que la Conca pues encara conservi molt o estigui poc, diguéssim, estigui poc, com se diu, potser poc s'hagi explotat i conservi encara molt recursos també. Clar, també, però també és una oportunitat això.
Per fer-ho bé, no?
Clar, per fer-ho bé,
diferent.
També per diferent, i després per apostar per allò identitari, per allò històric, allò autòcton, que això també és molt interessant. De fet, en el discurs que aniria a acord amb el tema enoturístic i tota la qüestió dels vins i de més, en un món tan globalitzat, amb tanta competència i de més, trobar aquells atributs que
distingeixen
clar, el trepat, per exemple, clar, per què el trepat, no? Doncs home, doncs perquè el trepat en un moment donat...
No se li donava valor.
Clar, i queda com aquella que queda com una varietat que només pràcticament està allà. Sí. Llavors, bueno, això s'ha de potenciar, no?
Això també et volia comentar, Nico, és a dir, a banda del trepat, que potser és el que ens ve tots a la ment quan parlem d'element diferenciador, però tu com a expert de menoturisme i que a més doncs, t'has patejat la conca per fer aquesta guia, quins altres elements distintius tenim o que tingui sentit o idees força que tinguin que poguéssim potenciar una mica com a trets diferencials que facin que l'oferta enoturística de la conca sigui diferent de la d'altres llocs?
Vull dir, això que dèiem, el trepat és una varietat més a la conca, però el fet de que només hi sigui allà la fa singular i única, per dir-ho així. Llavors aquests atributs s'han de... I llavors el trepat s'està convertint en ambaixadora, no?, d'aquest territori també, no? Per exemple, em sembla que va ser el Carles Andreu, no?, que em comentava que clar, tu ara dius trepat i la gent ho identifica amb la Conca de Barberà dins el món del vi, no? I dius Conca de Barberà i la gent ho identifica amb trepat. Això que estic dient ara, és, òbviament, hi ha altres vins, hi ha altres varietats, però penso que és interessant projectar la Conca ara des d'aquí. Ara, després, em preguntaves sobre quins altres elements té la Conca.
Sí, sí, si hi ha altres elements, ho dic per no caure sempre amb el trepat, que sembla doncs, que és el leitmotiv per diversificar. Sí. Si hi veus alguns altres elements diferencials o elements propis que tingui sentit potenciar per fer doncs, això que dèiem abans, no? Que la conca doncs, tingui un aire diferent a altres entorns.
Clar, tenim les catedrals del vi, també. Les catedrals del vi és una ruta, diguéssim, que no està... a dia d'avui tampoc prou projectada, o de fet és complicat visitar alguns dels espais o no estan... Llavors, i les catedrals del vi són edificis d'una gran bellesa que es van fer en un moment de la història, diguéssim, bueno, molt important també a la Conca, després de la filoxera i amb el naixement del cooperativisme, que té un potencial enorme i això s'ha d'explicar i s'ha de potenciar també. Després té paisatges molt bonics. Tenim zones, diguéssim, entorns entre vinyes fantàstics i tenim molts cellers amb molts discursos diversos, sobretot i també molt arrelats, no?, al territori, amb ganes de...
I nois joves que innoven, que també està molt
bé. Exacte, sí, i després també hi ha una tendència del vi natural, també.
Sí, és veritat.
Hi ha cellers que estan apostant, treballen sota una mica aquests criteris.
Amb vins sense sulfits i coses d'aquestes, que a mi em sembla extraordinari. Com...
Bueno, sí, o... Sí,
molt difícil, no?
O sense sulfit afegit, amb molt poca intervenció, intentant preservar molt el caràcter de la varietat, no transformar-la massa, no? Més vinya i més celler, no?, que podríem dir. Són diferents discursos. Ara, a nivell de varietats, si em preguntaves abans, o a nivell d'altres recursos que no siguin només el trepat, bueno, n'hi ha moltíssims, vull dir, la Conca és molt més que la varietat trepat. Però jo, com comentava, vull dir, no crec que sigui dolent que el discurs s'enfoqui en allò que la diferencia, perquè al final de vins n'hi ha molts i has de trobar... també has de trobar, diguéssim, aquella gran característica, no?, que et pugui diferenciar. I això, crec que això ara ho té la Conca i ho ha de seguir treballant.
Nico, una darrera pregunta, perquè si no em faran... A tu no, perquè tu la Judit ja té, li tens el cor robat, però a mi em faran fora. Una darrera pregunta. Tenint en compte que els oients del programa són de la Conca, què hi trobarà que no conegui la gent de la Conca amb la guia? És a dir, t'ho posaré fàcil. Busquem un motiu perquè la gent de la Conca també compri una guia, que és d'una cosa que suposadament tenim molt per la mà.
Bueno, a vegades a mi hi ha persones que igual m'han dit, ostres, mira, aquest celler no sabia que hi era, o després també hi ha una part històrica també amb un intent de lligar un fil, no?, des dels orígens a l'actualitat, sempre enfocat en aquesta relació de la vinya i el vi. Bueno, al final un fins i tot a casa seva, no, hi han cosetes que pot redescobrir, hi ha molts vins, propostes culturals, moltes d'elles que ja les coneguin, no? Mm. Però bueno, sempre igual que per exemple la Judit deia que no sabia que allà en el restaurant allà a l'Escoda hi havia un restaurant, per exemple, no? Pues sempre podem trobar alguna coseta i després vull dir, bueno, la guia en si és una guia que l'hem intentat, bueno, hem posat molt d'esforç, ganes i a més el que dèiem abans, hem visitat tots els recursos i els productors, al final hem intentat fer com un treball de camp i posar, bueno, escoltar els projectes, les persones que hi ha darrere, i això és una mica el que hem intentat,
I ho heu aconseguit. Nico, moltíssimes gràcies pel teu temps. No sé, Judit, Pau, Anna, si voleu fer alguna cosa.
Bueno, com jo no sé fer una entrevista sèria, t'ho deixo que ho acabis tu. No, que està molt bé la guia.
És el que, en definitiva, caldria que la gent estessin dos o tres dies almenys aquí. Perquè si no es pot veure res.
Sí, no.
Tenim poblet.
Com... Sí, tenim Poblet, tenim Montblanc, tenim Barberà, tenim el Mirador de Forès, tenim llocs preciosos, tota la part de la Serra de Prades, vull dir, hi ha moltíssims atractius, una gastronomia boníssima, vins diferents i...
Sí. No, està molt bé. Coneix qui ve, li agrada i vol tornar.
I realment la Conca, jo diria que d'aquestes denominacions d'origen catalanes era bastant desconeguda
era pionera
i és pionera en moltíssimes coses, ja ho va ser amb el cooperativisme, bueno, ara amb el viver de celleristes també, això, sí, gran iniciativa, sí, pionera, també.
Sí,
no ho sé. Bueno, podríem parlar de moltes altres coses. Jo convido animo a la gent a visitar la Conca perquè sorprèn, a mi m'ha sorprès i a Lluís també, per suposat, que no hem parlat de Lluís, però vaja, els dos ens ha agradat molt poder fer aquest viatge de la guia i anar recollint tot això.
Perfecte, doncs.
Jo volia dir que si es fan coses, la gent ve, perquè aquest cap de setmana que s'ha fet Clicània, que ja fa uns quants anys que es fa, jo treballo al càmping Montblanc Park, i estava ple de famílies que havien vingut per la fira aquesta i han passat 3 dies allí al càmping, venint amb aquesta fira que s'ha fet a Montblanc i fent estada aquí. Vull dir, si es fan coses, Montblanc, la Conca en general, ara té bastanta tirada.
I tant.
Doncs ara hem de promoure aquesta tirada.
S'han de promoure més activitats i s'ha de promoure més enoturisme i més activitats amb els tallers.
Jo, com que sóc poeta, acabarem l'entrevista, doncs, si ja el doneu per acabat, amb un petit poema de 7 o 8 versos sobre la Conca, vale?
Perfecte.
Terra nostra, arrabassada, tan antiga, tan aspra, tan de pas i tan girada, cassola de gegants, de verdures, vins i pans, tens a la pell els estralls i el color de mil ventades, guardes del serè el torrat i el blau de la marinada.
Olé.
Molt bonic.
Bueno, Nico, ja veus que haurem d'acabar anant a recitar amb aquests cellers, amb aquestes catedrals del vi, ens convindria una mica l'escarritx anari.
I tant, això de la poesia, la música...
Exacte, acabaria de fer el dia rodó,
perfecte, amb una copeta de vi a les mans i...
Correcte.
Fantàstic.
Sí. Molt bé, Nico, doncs ens trobem amb un celler i fent una copa de vi.
I tant. Moltíssimes gràcies.
Que tinguis un bon vespre.
Adéu. Bueno, i fins aquí aquesta guia d'enoturisme de la Conca de Barberà. I ara ens anirem a les paraules, unes paraules que ens van quedar de la setmana passada. El caganius, el follanius, avui farem barema i demà follarem, per exemple, d'en Pau Riba, que en aquí tindria un concepte diferent, no del que esteu pensant les ments més retorçades, sinó que seria trepitjar raïm,
que va tot lligat.
No expliquis, no expliquis que ara ho parlarem.
Avui fas spoilers a tort.
Spoiler d'ell.
Ara arribarem. Primer parlarem de la paraula caganius. Aquesta paraula la va dir el Pau, no? A la primera secció de que em feien escoltar o no sé què. Però espera't, comencem per la de caganius. Una paraula que va dir el Pau aquí a la ràdio. Caganius. Caganius és el darrer ocellet nascut d'una niuada. O també el fill més petit d'un matrimoni. Ho diem quan veiem un nen molt petit, diem, mira el caganius, no? Volguem dir, es pensa que d'allò i és tan petitó. Bueno, és una expressió per dir que és molt petit. I després, pues, això del follanius, que a part de que la va dir el Pau també, amb aquesta secció, també sortia el llibre de pell de serp, no?
Sí, sortia el llibre de pell de serp, com bueno... No dic res perquè després me dieu que faig spoiler, no ho puc dir. Vale. Sortia aquesta paraula i llegiu-vos el llibre i ja està.
Spoiler de la garça, ja te'l deixem dir.
Sí.
Bueno, doncs, follar nius és treure els ocellons o els ous d'un niu. O sigui, és una paraula formada de follar nius. I era l'activitat predilecta dels adolescents als anys 60, no? No hi havia masses coses per fer, no hi havia tant com ara tenen els adolescents, i bueno, es dedicaven a follar nius. És una activitat que es fa a la primavera, normalment.
Se solia agafar els ocellets i es prenien cap a casa i es feien viure a casa, eh?
Sí, sí, això...
I els pintaves de color, com a les fires, no?
També, sí. Si es podien fer viure, es feien viure i després es deixaven anar.
Sí, normalment es feia a la primavera i es follaven els nius de moixons com els verderols o les cardelines, mai oranetes, perquè diu, és impossible nodrir insectívors en cautivitat, perquè es veu que aquests ocellets que ells robaven els criaven engabiats i els alimentaven a casa amb una massa amassegada de pa i ametlles i tot això, i després gaudien dels cants d'aquests ocellets. Però les oranetes no ho podien fer perquè són insectívors i, clar, com els hi vas donar...
Si trobeu una oraneta, que és petita, truqueu a l'Andreu Montblanc, el forestal, i li dieu, he trobat una oraneta i us la vindran a buscar.
Ell ens dirà.
Us la vindran a buscar.
Doncs aquesta paraula, follar, no?, que sembla que sigui grollera, bueno, sí, el sentir groller és fer l'acte sexual, no?, amb una altra persona.
Una paraula com una altra.
Sí, però com això... Sí, eh?
Dic amb una altra persona, dic, o persones.
O persones, sí. O sol, bàsicament, no ho pots fer. Ho pots fer amb una, o dos, o tres persones. Sí.
Per què parles de follanius?
No, de follar la
paraula.
El significat així més groller, no?
Robar.
No.
Hem canviat de paraula ja.
Sí, no, també mira, també cardar, que també l'hem absorbit del castellà, i no ho diem en aquest sentit, perquè diem, estic cardat, volguem dir... Estic fet malbé, no? El cardar també és com fer malbé una cosa, o, bueno, cardar la llana, no? Doncs a vegades jo he sentit a gent que diuen estic cardat avui, no? Volguem dir, no em trobo bé. Però amb aquesta frase que ha dit la Judit de la cançó del Pau Riba, doncs ja es veu, no? Diu, avui fem verema i demà follarem. Llavors, doncs, és trepitjar el raïm per fer-ne el most. I és per això que no us penseu que si veieu aquesta paraula aquí en una cançó o la diem en un poema, que no estem parlant de...
Que també, hi ha vegades que també.
Hi ha vegades que també.
No som tan sants, però...
Neix primer la paraula, que té una utilitat, i després s'aplica a l'altre.
Exacte, li pots anar a diferents sentits. Bueno, i acabo aquí. Bueno, tinc alguna paraula, com m'han parlat del vi, us havia buscat alguna paraula.
Els tanins.
No, mira.
Tens els tanins?
No.
Ho té el vi negre, normalment, no? Els tanins, el vi.
Sí, espera que ara trobava. Sí, per exemple, què diríem? Cata o tast? Fem tastos de vins. i tastem vins. Cata és en castellà, no? Què diem, xampany o cava?
Depèn, si prens un xampany francès o prens un cava.
Cava és igual a un vi escumós elaborat en una cava, a Catalunya i altres zones d'Espanya, no?, o de l'estat espanyol. I estan dins de la DO cava, i a què li diem xampany? Pues diem xampany per designar el vi escumós produït a la regió francesa de la Xampanya.
De fet, tot això, aquest canvi ve, sembla que va ser els 80s, sí. Que van prohibir,
posar.
Sí, que van, va passar per Méthode Champenois durant un temps i després va passar
a
Cava.
Sí.
Però hi ha una novel·la del Rafael Nadal que es diu Quan en dèiem xampany.
Xampany.
I és precisament per això, perquè en temps enrere aquí n'hi dèiem xampany.
Sí,
i aquí, de
sí.
fet, aquí a la Conca de Barberà es produïa, fa un segle es produïa xampany.
Xampany.
Fins i tot el cava només es pot fer amb unes certes varietats de vins i si vols innovar fent-ho amb una altra varietat no li pots dir cava. I has de buscar un altre nom.
És més, aquí a la Conca de Barberà es produeix raïm que s'exporta al Penedès per fer cava.
Sí, sí, sí. El poble venien cubes senceres i s'enduien silos.
Sí, per augmentar la producció de vi en denominació d'origen de la Conca de Barberà s'hauria de reduir el vi que s'exporta per fer cava.
Exacte. I és que... No, digues.
Tu recordes en... un llibre que va fer Jaume Siurana, estic parlant quasi de l'època de la transició, el primer que es va fer amb, així amb potent, amb cosa de vi, de les denominacions d'origen, de les primeres, llavors hi havia alguna que ja estava feta, altra que no. Jaume Siurana, jo crec que aquest home després es va morir. Però en aquella etapa era com la Bíblia, no? Era com la Bíblia. Deu estar per tot arreu aquest llibre, m'imagino, no?
Jo, curiosament, m'he trobat llibres ambientats en els anys 50 i abans, que parla de cava, erròniament parlen de cava, perquè és una expressió que ha vingut després, que llavors en deien xampany, com deia el llibre. Uh-huh. Però hi ha gent... Ens hem acostumat a la substitució sistemàtica de xampany per cava,
sí.
I hi ha gent que ja està aplicant cava quan realment en alguns casos estem parlant de xampany.
Sí, a mi això a vegades em passa. Dic, no sé si ho estic dient bé, clar, diem cava. Ara diem cava, sí. I sabeu què és, parlant en termes així, vinícoles, el degullament?
Sí. La Judit t'ho explicarà.
Doncs explica'm.
Perquè el cava es fa dins d'una ampolla i hi ha un moment que es fa el desgorjat, no? I per fer el desgorjat, que vol dir que el cava ja ha fet tot el procés en a dintre, pues li seguen el coll de l'ampolla.
Pobret.
Sí, i llavors la part de dalt on s'ha posat totes les mares del vi o les coses que... No sé com explicar-ho.
El pòsit, sí.
Coses que no venen de gust trobar en una botella perquè la vols trobar...
I fixa't que les ampolles les emmagatzemen amb el tap cap avall.
Sí,
i és perquè el pòsit es vagi dipositant. I llavors, amb aquest acte el que es fa és obrir, fer que salti amb el mateix gas, salten aquestes impureses i es torna a tapar.
I
és per treure aquestes impureses del...
Això la meva mare i moltes dones del poble ho anaven a fer. Quan anaven a fer cava... anaven a fer això. I normalment ho feien dones, almenys al meu poble.
Veus? Sí, doncs jo no sabia què era...
Com dèiem abans, darrere cada cava hi ha una gran dona.
Sí, sempre darrere, però... Sigui el que sigui el que hi hagi davant...
Hi havia el del Balances, que anava a buscar bolets... I portava tot de pinyes i coses, i quatre bolets al damunt. I elles, que eren molt vives, deien... Tants n'has trobat, Joan, però si no n'hi ha. I ells, sí. I anaven allí, no es toca la cistella d'un boletaire, perquè els caçadors i els boletaires són molt mentiders.
De fet, els boletaires també són caçadors, perquè els bolets es cacen.
Ah, sí, això ho havia escoltat.
No s'escapen, els bolets, estan allí, s'han de buscar i trobar.
Però bueno, es cacen, sí, ho diuen així. Doncs jo no sabia què volia dir i el diccionari diu això. Canviar els taps d'ampolles de vi escumós o cava a fi de poder separar el pòsit format mentre eren cap per avall en els pupitres de les caves. A vegades es diu desgorjament, que ve com del francès. Bueno, doncs fins aquí ja està bé, no? Hem après tantes coses.
Bé, hem après molt. Sí. I ara aprendrem més amb la biblioteca del Contijoc, de Cal Contijoc.
Sí, no?
Sí,
va, anem a parlar una miqueta de llibres.
Som-hi.
Mira, avui feia memòria de que a mitjans de juliol aquí a Montblanc va tenir lloc el llibre estiu. Llavors sortíem de períodes de confinament, sortíem de períodes de tocs de queda, de tot plegat, que se n'intenta una mica tornar a la normalitat i fer una mica de Sant Jordi a l'estiu. Vale? Vaig escapar i vaig venir cap aquí a Montblanc i hi havia un parell de parades de llibres a Sant Miquel i vaig comprar un llibre a cada parada. D'un d'ells parlarem en una propera edició de la biblioteca, però un dels que em van cridar l'atenció va ser un llibre que vaig veure allà que deia El jardí dels déus, d'en Gerald Darrell. No sé si us sona el nom de Gerald Darrell. Gerald Darrell és un, segurament més que per escriptor, el podeu associar a que feia uns documentals d'animals, és un naturalista, que feia documentals d'aquests tipus que fan a l'os a l'hora de la migdiada, d'aquests que serveixen sí. Per la missa.
Jo però em aquests... vaig quedar amb el Buenafuente. Ai, el Buenafuente.
El Buenafuente, sí, home, fa molts documentals el Buenafuente.
El Rodríguez de la Fuente.
No, doncs el Gerald Darrell feia uns documentals per la BBC molt interessants. Era un home molt amè, molt simpàtic, a més molt graciós, però també escrivia llibres. Era un home que escrivia llibres i va fer un primer llibre, que jo recordo haver llegit fa molts anys, que es deia Mi família i otros animales. Sí, era tot curiós perquè descrivia la seva infantesa a la illa de Corfú, la seva família, una família de molts diners anglesa, amb els anys 30, allò, època postcolonial, i que estaven allà. Llavors el xiquet, que tenia molta passió per la natura, es dedicava a compaginar amb el llibre les explicacions dels animalons i les bestioles que trobava pel bosc i les històries de la seva família, una família que avui en diríem disfuncional. Tenia una mare que només pensava en què faria per l'hora de sopar, la germana estava sempre veient amb novel·les romàntiques, un germà era aficionat a les armes, l'altre era un pedant, i anava explicant, barrejant les històries. I al final no sabies quines eren més bèsties, si els membres de la família o els animalons que es trobava. Però tenia molta gràcia. El fet és que va escriure diversos llibres d'aquests i em va sorprendre trobar el llibre estiu, un llibre que no coneixia d'aquest home, que es deia El jardí dels déus. I me'l vaig llegir, i aquest, bueno, vaig disfrutar aquest estiu, vaig gaudir llegint-lo, em va encantar molt, tant que em vaig dedicar a recomanar-lo amb amics i coneguts. I jo vaig dir, és que està molt bé, llegeix i tal. I em vaig trobar amb una amiga que té dos fills, bessons, i va dir, si els meus fills llegeixen molt, dic, mira, doncs deixa'ls-hi, perquè els agrada, perquè a més jo vaig gaudir molt d'aquests llibres quan era jovenet. Total, que me'l va tornar al cap dos dies i diu, no els hi ha agradat. Dic, noi, però com pot ser que no els agrada, si era un llibre que és molt bonic? I tot. No, diu, si el llibre està molt bé. Diu, el problema és que té molta descripció. Diu, hi ha molta descripció de quan ell va per allò i potser s'està una pàgina sencera explicant-te abans que no troba l'animaló, que són descripcions que jo com a lector gaudeixo, m'encanten, perquè et donen t'imagines com era l'Ira com l'estiu allò ple
és la pel·lícula.
Exacte. Però diu, però és que la canalla a dia d'avui està començant els gustos els hi canvien. Volen una acció molt directa, volen que passin coses. I llavors he dit, però si els teus fills m'havien dit que havien llegit Los Cinco, no recordeu les novel·les de Los Cinco, sí, aquells que llegien de petitets?
Sí.
Diu, sí, dic, però que jo recordo jo les descripcions que íbamos por el páramo yermo i no sé què. Diu, sí, però és que ara han tret unes edicions retallades. Amb què han tret les descripcions? Ara van molt més directes a barraca, les novel·les. Clar, això em va deixar una mica sorprès. I llavors, el dubte que avui, i vaig fent via perquè sé que anem justets de temps, que poso sobre la taula amb els amics de les Carrits, és realment el lector a dia d'avui, l'actor del segle XXI, l'actor dels anys 20 d'aquest segle, ha canviat respecte potser fa una o dues dècades i ja no suporta unes descripcions llargues, ja ha de venir directament l'acció i han de passar coses, o perquè això a més és el que estan impulsant les editorials, això també és veritat, o realment està forçat per l'oferta que se'ls està fent, i si diversifiquessin més el tipus de llibres als que podem abastar, seguiria havent-hi lectors que són capaços d'estar-se llegint una pàgina sencera amb una descripció amb el que no passi res, però que t'està ambientant amb el que passarà després. Què n'opineu?
Jo estic d'acord amb això. Vull dir, la gent... Ràpid, no? Vull dir, jo... No sé si és que perquè ho fan això les sèries de televisió o el que sigui, però han de passar coses i no se passen coses. Dos o tres pàgines de descripció i tot això... No ho resisteix ningú, perquè la gent vol molta rapidesa. Igual com en política, volen pujar ràpid. Tot està accelerat. Tot està accelerat.
Sí, pugen amb la Play. Els veus tenen una habilitat amb els botons. Els veus escriure a dues mans. Tenen unes habilitats. I l'altre dia potser ho comentàvem també amb el Llorenç. Potser vam parlar d'això, no? Que no es fan les novel·les aquells plecs de fulls, no? Sí. Tot és més resumit i no, és quan això.
Quan passen moltes coses, que és el que els agrada a la gent, és quan falta literatura, quan no hi ha la literatura que hi té que haver, no? I sembla, doncs, això, que la gent no els interessa centrar-se en la literatura. El que deies tu, de vegades llegeixes dues pàgines d'una descripció, d'una presentació, i quedes acollonat, no? Dius, hòstia, que maco, això, no? I com una altra, com la tercera línia de gàdio. Aquí, no han matat a ningú.
És curiós això que dius de les sèries de televisió, perquè no sé si us heu fixat darrerament a les sèries, amb aquestes plataformes com Netflix, aquestes coses, ja no pots veure ni la presentació, si no vols. Hi ha un botó que és saltar la presentació.
Sí.
S'han adonat que hi ha molta gent que no és capaç ni d'aguantar els 2-3 minuts amb la sintonia i les lletres, sinó que o li poses l'acció o és això.
Sí.
I això possiblement s'està traslladant també a la literatura.
És això. Sí.
Es viu massa de pressa.
Sí.
Jo tinc fills adolescents, i no llegiria en un llibre amb molta descripció.
No. Clar. Jo arrencaria, si arrenqués una novel·la, no. Intentaria arrencar-la amb un diàleg, més o menys potent o atractiu, tot això, i no arrencar-la amb...
Amb un mort, no? Començant amb un
no,
mort a la primera pàgina.
No, però el mort enganxava, perquè hi ha un tio mort allí. Bueno, hi ha un...
Sí, no ho expliquis, que encara no l'hi he acabat.
Ja seguim amb els spoilers.
Sí. Jo penso que avui dia... qualsevol jove veu un llibre que té quatre dits de llom i és que ni se'l mira, és que no el vol fer servir ni per encendre focs. Sí. Encara.
És així.
I les editorials tiren molt per aquí també. Novel·les més aviat curtes i de fet ja he vist bastantes...
Però de fet llegeixen, sí. També tenim la idea de que no llegeixen res, que tot és molt visual, que entra per la vista i que no hi ha esforç, però no és veritat. Sí,
no,
que hi ha un esforç.
No llegeixen, sinó que el que llegeixen ha de ser molt més fàcilment digerible.
Sí,
necessiten coses que...
Però, per exemple, nosaltres, quan anàvem a l'escola, no apreníem mai a fer presentacions en públic, a parlar en públic, a treballar en equip, i això sí que ho fan molt, i és un altre tipus.
Sí, però de llegir...
Estem en una transició.
Llegeixen
sí.
Poc.
Estem en una transició.
Sí.
I tant,
I tampoc
a l'escola...
es pot dir que una cosa sigui bona i l'altra no ho sigui tant. No ho sabem, eh?
No, venim d'un lloc
no
i estem anant cap a un altre. Que
sí, cometrem els nostres errors anant cap a aquell lloc, com
sí.
Tothom.
I jo, mira, això que acabes de dir, en el sistema educatiu veig també, com que estan com una mena de transició, no? Intentant modificar, perquè es veu que no està funcionant, així l'antiga usança, no? Així,
sí.
Tal com l'educació, tal com la coneixem, la que he tingut Baltus i la que he tingut jo no ha canviat massa, sincerament.
Ara s'està posant a l'altra banda, com si fos d'una altra generació. Ara es fa el jove.
No ha canviat massa, i jo, que fa 20 anys que feia l'ESO, veig l'ESO com funciona ara des de dins, i no ha canviat gairebé gens.
Segueix sent dolenta igual?
Bueno, hi ha molts recursos, però encara s'ha de descobrir bé com fer servir aquests recursos, penso jo, no? I també no sé què és primer, si l'ou o la gallina, no? O sigui, estem condicionats a viure en aquest món que va a tota velocitat o realment som nosaltres que, amb els avenços de la ciència i la tecnologia, ens hem vist involucrats no dins d'aquesta espiral? Sembla que és una miqueta... Aquest és el dilema, no?
Bueno, jo crec que es corre massa. Jo me'n recordo de coses que he estudiat quan feia tercer de primària. Preguntam els números romans, preguntam... I... Ara és que es corre, o sigui, molts temes i
però aquests
i
ho hauran vist sempre, això. Jo quan vaig néixer la tele estava allà a la sala, però els mòbils no estaven a les mans, i ara la gent que neix veu que tothom té un mòbil a la mà.
Sí,
saps?
Sí.
Tot
és
això...
que sí, ha canviat. S'hem d'anar
perquè la Clara ja sí. Veu el mòbil, no?
Uf! Veu una llum d'un mòbil és una cosa...
Val a dir que la Clara és la neta.
Sí, la Clara és la neta.
Doncs ja veuràs que amb dos anyets ja té el gest d'anar passant fotos.
Ah, ja ho fa, ja ho fa.
Ah, mira, veus?
Té 7 mesos, tio.
Ah, veus?
Imagina't.
Doncs bueno, és una altra...
Com boja, no? Una cosa estranyíssima. Sí. És molt raro, això, eh?
Home, tots els que estem aquí hem canviat de segle, aquestes coses també, vulguis que no, passen moltes coses.
I penses, bueno, no, el mòbil ni ensenyar-li, no? Pel final a dir, crec que el treu, banya, per aquí.
Ui, això ara
li compraràs una tablet i es deu venir d'aquí dos dies. Vols fer la teva secció, Pauet?
Bueno,
la
mica em
feien
escoltar. Ara que estàs amb el cargo al treu bany.
La meva secció, bueno, és una mica... és una secció. Recordem que porta aquell títol que encara no està...
Sí, no està definit, no se sap.
Per això s'hi pot posar el que vulgui. Pensava que avui al dematí, o ahir no sé quan era, que amb la poesia... amb aquell poema de la Gabriel Celaya que diu la poesia és una arma cargada de futuro, no? Dius, vale. Cargada de futuro, no sé si ho està. Que és una arma? Sí. És una arma i a vegades disuasòria, ja veureu el que em va passar. perquè com el conte aquell del Gila, que no tenien tancs i enviaven amb un nano dins d'un 600 insultant, perquè bueno, no matava, o matava fluix, però desanimava molt, no?
Desanimava. La nano.
Doncs igual. Llavors, què resulta? Que aquests dies ha sigut el meu aniversari. Jo vaig...
Aquests dies?
Sí. Ahir, no? Anava dient per activa i per passiva que no volia que em fessin res, perquè hi ha un set.
Res a celebrar.
Res a celebrar, correcte. Correcte. Primera vegada que podia dir res a celebrar. Però, bé, que ells anaven anant fent, saps? I...
Ells, qui són ells?
La família.
Els de casa?
Els de casa, vale. I un entorn de per dir, sí. I anaven anant fent, no? El tema pastís, tot això. Diu, ui, me volen fer plorar, perquè clar que tinc la neta, perquè tinc una neta, no sé si això ho havia dit.
Sí, bueno, no, avui no ens ho havies dit encara.
Però això, bueno, doncs això. Llavors, bueno, per altra banda vaig pensar, bueno, pues, si ho fan tot bé, deuran arribar regals. No? I coses a vegades maques que jo demano, clar, que s'enxufen i coses així, saps? I bueno, anem esperant això i dinar i el pastís i tot, però no. Llavors vaig preguntar pels regals, dic, veig que no ha vingut ni l'MRV ni ha vingut ningú aquí a portar les coses de,
sí,
per fer la cosa com cal, no? I ja va començar una o l'altra, oh, jo vaig demanar, oh, aquell va vindre però no havia ningú, potser demà ho portaran, total, que no havia res, saps? I llavors em vaig enfadar una mica també, perquè això no es fa, saps? Llavors vaig dir, doncs ara, amb aquesta arma que tinc, que no té futur, però que és una arma dissuasòria com la Naru del Gila,
i perillosa, eh?
I perillosa, vaig dir, doncs ara, a la sobretaula, faré un recital dels poemes del meu últim llibre que trobaré. Mira, unes cares circunspectes, uns somriures congelats, un malestar...
Si dius això, Pau, no te'l comprarà ningú.
Bueno, no ho sé, per tant no l'havíem llegit.
Vale, això és la cara que van fer quan ho va dir.
Sí, algú semblava que l'evités a la cadira, una sèrie de coses que jo observava, no?, des de la meva imparcialitat, manant aquí el coll perquè he tingut una neta.
Sí, sí, bueno, ja té 7 mesos.
Vale. Llavors, què passa? Que... Dic, bueno, a veure com anirà tot això. Jo que començo obro el meu llibre i començo a recitar, però temps d'obrir el meu llibre ja en faltaven dos o tres. Ja eren al passillo, ja.
Estaven escurant els plats.
Sí, i van marxar cap allà. Llavors jo escoltava i un li va dir a l'altre, bueno, s'haurem de quedar una estona per lo menys. I l'altre va contestar, sí, home! Un adolescent va contestar, sí, home! Total, que allí se'n va quedar un sol. Vaig pensar aquest...
La Clara.
La Clara també. Un sol, i vaig pensar aquest, espero que és intel·ligent i
valora. S'ha
de valorar, no?
Sí.
I sí, sí. Allí a sols, allí, pim, 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 pim.
Qui era? El que es va quedar?
Sí, el pare de la criatura.
Ah, el Gendry. S'havia de guanyar algun favor al Gendry.
Havia de quedar bé.
I ell va aguantar el tirón, un bon rato. Després, semblava que ja estava d'acord per els moviments que feia de rostre i tot això. Doncs, que bueno,
que estava a gust, no?
Estava a gust i tal. Va? Però jo no m'acabava de refiar i pensava que...
Home, però només no tenies un escoltant, dius, mira, mal que mal, vaig
sí,
dir.
Sí, però que no em passi com aquell que t'explicava xistes, li van tirar tot de l'escenari, es va quedar un sol i va dir, i tu gràcies per quedar, diu, és que si no em tornes la muleta, com vols que marxi? Doncs igual, va passar amb mi, jo estava intranquil. Però llavors es va atrevir a preguntar, suposo per comunicar-se més bé, i empatir, es diu això?
Empatitzar, sí.
Una miqueta, em va preguntar sobre una referència que feia jo amb un poema sobre unes coses de la mitologia grega. Mm-hmm. I llavors va durar més l'explicació que vaig fer que tres poemes, i llavors allò ja el va enfonsar. Ja vaig veure que el seu rostre adquiria uns tons que no eren l'ús d'allò. Però bé, a seguir, i després, ja no va preguntar res més, esclar, res més. I cap al final, doncs, bueno, jo anava anant llegint, i de cop, no ho sabré mai, ni ho sé, com és que va desaparèixer. Tinc dues o tres teories. Una és que vaig parpadejar, que no, jo mirava de no parpadejar gaire, però potser vaig parpadejar junt amb quan vaig girar full, el que sigui que vaig aixecar la vista i ja no hi era tampoc. Ja havia marxat.
I què havia passat?
No sé, ja no se sabrà mai.
Ah, ja no se sabrà.
Marxar. Total, que em vaig quedar allí. Sense MRV, sí. Amb el poemari aquí mirant-me jo sol.
I el pastís?
I el pastís ja estava menjat.
Estava menjat, bueno. Sí.
Això van marxar, si no tenia que haver fet abans.
És que has d'agafar una altra tècnica. Abans d'encetar el pastís...
Sí, clar.
Sí. És que sí, ja, t'has menjat el pastís i tot.
La propera vegada ho has d'estudiar millor.
No, no s'hi pensa, tampoc.
No, 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 no.
Tu penses que els hi faria una il·lusió.
Sí,
tu vas dir, ara els hi donaré una alegria.
Una alegria.
Un desaire d'aquesta manera, eh?
Home, això no sé.
I ara en aquesta neboda meva la tinc que agafar, que és la que va dir, sí, home! L'agafaré.
Bueno, hauríem de deixar el programa aquí perquè ens n'anirem a les dues hores de programa i no caldria.
Sí, després ens acostumarem.
Molt bé.
Estigui bo.
Pues, per molts anys, Pau.
Una abraçada a tots els oients, al Pau especialment, al Marc que va aguantar. I a tots els oients de l'Escarrig, ens veiem el proper dimecres.
Que parlarem de Festa Llibre, que ho tenim a tocar, això, eh?
Parlarem de la Festa Llibre.
Important, això, sí.
El certamen, ai, ai, ai.
Ai, 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 ai.
Vinga, ens veiem dimecres.
Ara, fins dimecres, adeu, adeu.
La literatura a Ràdio Montblanc. Al 107 FM ens aturem a la pàgina 107.